el detectiu del barret. Fa molt de temps, un detectiu anomenat un home invisible del barret va tenir entre les mans un cas sospitós i sorprenent. Si esteu preparats per sentir la història, no apagueu la ràdio i continuem escoltant.
L'home del barret era un detectiu privat, invisible. Era una realitat misteriosa, el fet que no tingués cos i fos invisible. Anava tot negre, portava un barret, guants, jaqueta llarga fins al senyor, uns pantalons negres i també sabates amb taló negres. I quan caminava feia molt soroll. Era un detectiu sinistre.
Només sortia de nit i treballava per una agència secreta. Tots els seus casos es resolia més ràpid que un detectiu de veritat. És més vegades més intel·ligent que un humà. Tots els seus vestits són negres per poder-se camuflar-se de nit. Era una espècie de superheroi.
La història que avui us explicarem és de fa molt de temps. Va passar en una mansió, la mansió dels Viladecans. Els Viladecans eren una família rica i tenien un negoci que anava ben en popa. Tenien a casa un senyor que treballava per a ells, el majordom. Ell era vell, amb cabells de color blanc. El seu uniforme era un vestit de ratlles blanques i negres. Tenia una corbata de color vermell sang. Els seus pantalons eren negres i les sabates també eren negres i portava sempre guants blancs. El seu rostre era pàl·lid. Era un home molt envejós. Era sospitós que ho fos tant.
Una nit molt fosca, més o menys, a mitjanit, una ombra es va endinsar en la fàbrica abandonada. S'escoltaven sorolls d'excavació. El dia següent va aparèixer el cadàver de la senyora Viladecans. L'escena era horrible. Ella estava estirada al seu llit, amb tot el pit ple de sang. Sembla que l'havien apunyalat a molta força. A més curiós era que el majordom encara no havia arribat. Especialment, encara no havia arribat.
Immediatament van trucar un detectiu privat, perquè no volien que ningú se n'assabentés al ser una família tan rica. Van pensar que aquest fet tan terrible no podria sortir a la llum, ja que la seva imatge podria veure repercutida. 20 minuts després van trucar a la porta, el detectiu ja havia arribat.
Quan van obrir la porta, es van espantar moltíssim, perquè hi havia un home sense cap ni cos. Era el detectiu invisible. Tenia la veu molt ronca. Els Viladecans el van fer passar sense preguntar i ell es va presentar. De seguida va entrar a la cambra on hi havia el cadàver de la senyora Viladecans. Es va preparar per fer l'autòpsia. Es va posar uns guants blaus de cirurgia i va començar. Va agafar les seves pinces i va trobar un pèl blanc que el va posar en una bossa de plàstic de les que fa servir la policia i se la van portar al seu cotxe que ràpidament es va convertir en un laboratori sobre rodes.
Un segon després, es va dir a la família Viladecans que aquell pèl que havia trobat coincidia amb el pèl d'una catifa molt antiga, més antiga. Finalment, el detectiu va marxar i va dir que tornaria a l'endemà.
Durant la nit, el cotxe i la zona va desaparèixer. Algú l'havia robat. I així una nit rere l'altre. Cada nit moria algú. Després de la senyora Viladecans va morir el senyor Viladecans. Després Agustina Viladecans. Posteriorment Joana Viladecans. Montser Viladecans. I per últim Àngel Viladecans. L'únic que va sobreviure va ser el Frederic, el més petit.
A totes les autòpsies que feia el detectiu, trobava les mateixes pistes. Un pèl blanc d'una catifa molt vella, del segle XIX. I a la nit sempre desapareixia el cadàver. L'únic que en tenia una catifa del segle XIX era el majordom, en una de les seves estances.
El detectiu va anar a buscar el majordom, que era a la seva cambra, a dins del seu llit, panxadat mirant el sostre. Era mort, però hi havia una nota on posava.
Jo ara sóc mort, però la meva ànima sempre estarà amb tot vosaltres. Encara que tot estigueu mort, menteu Frederic, ja és la vida per a tu, el majordom.
El detectiu va escorcollar tota l'habitació. Uns minuts després, havia trobat una catifa vella de pèl blanc, tota plena de sang. Va agafar la catifa, la va portar al seu laboratori i a l'escanejar-la amb la llum ultraviolada va veure com aquella taca coincidia amb la sang de totes les víctimes de la família.
Frederic no ho podia creure. Va entrar en un pànic d'autodestrucció i va voler suïcidar-se, però el detectiu el va aturar. Va esperar parlant amb ell i li va dir que realment era molt dur haver perdut una família, però encara pot formar una altra ell mateix. Frederic es va convèncer d'aquell. Allò seria el millor.
Després Frederic i el detectiu van voler arribar fins al final de la història. Així que després de seguir, totes les pistes van trobar un túnel secret que donava fins a la fàbrica abandonada. Allà van trobar tots els cadàvers.
Frederic va voler donar als seus familiars un enterrament digne. Així que va pensar que la millor manera seria fer un enterrament al jardí de la mansió. Així sempre estarien junts, tots en el jardí de la mansió. El cos del majordom va ser retornat a la seva família. 10 anys després, Frederic ja s'havia fet un home responsable, que tenia una dona i 2 fills.
La seva família va sofrir una crisi d'empleats i van haver de contractar personal. A casa seva va arribar un home molt mitjà, però que sembla bona persona, així que el van contractar com a
mare. A Frederic li resultava molt familiar aquella cara, però no sabia d'on. No va fer cas d'aquell detall i el va contratar com si res.
El que no sabia ell era que aquell home era el fill de l'antic majordom de la seva família. Dies després d'haver-lo contractat, a la seva casa van trobar el cadàver de Frederic.
En les aventures, la família de Frederic va escapar. Els van canviar el nom i la ciutat. El majordom ningú el va tornar bé. Però diu la història que encara podria ser.
I que continuï buscant la família que se li va escapar de les mans. Podria ser perfectament la teva. Pesa en compte.
Ha, 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 ha.